I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la climatització dels centres educatius de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i l'Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes.
Bon dia.
Com
bon
esteu? Dia.
Bé, eh?
Hi ha una pregunta obligada. Jo ja sé que Sant Jordi va ser ahir. Exacte. L'Héctor m'havia amenaçat fins i tot.
Però jo he vist que ha pres nota. Per dir-ho o per no dir-ho.
No m'ho preguntis, que no me'n recordaré del títol.
Jo tampoc me'n recordo del títol.
No passa res, no passa res. Com va viure la jornada? Us agrada Sant Jordi?
Sí, i molt, 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 molt. És molt xulo. Bueno, hi ha molta gent, però és igual, també és un dia, no? Un dia que tothom vagi a les llibreries a comprar llibres és com xulo.
Bueno, ja hi va tant de bo fos tot l'any, això també.
Sí, sí. I també hi ha aquesta com bogeria de la novetat. I si tu no te l'has llegit, per tu és nou. Encara que sigui, no? Jo què sé, un llibre que té 30 anys, no?
Jo vaig tenir la temptació de, dins d'una llibreria, fer una performance, plantar-me dalt d'un taburet i cridar, sou tots uns hipòcrites! No llegireu cap llibre en tot l'any!
Sí. Això és el... No? Que, no el que et compres,
no,
sinó que t'has llegit.
Tots no, eh?
No, sí. Però els lectors normalment ja hi passen assiduament. Sí, sí. No depenen de Sant Jordi.
Sí,
no.
Jo, per exemple, compro el llibre o me'l regalen, però més per tradició. No? Perquè sí. En realitat el que m'agrada és anar a les llibreries i comprar o anar a les biblioteques i tot això, però realment és una festa molt bonica.
Sí, superbonica.
És una gran invenció dels catalans, no? Vull dir, aquesta festa que uneix la literatura amb les roses, és una festa fantàstica.
Vaig sentir els orígens i no són tan macos com ens agradaria, però bé, al final la diada és la que és i és una jornada per celebrar i felicitar-se,
sí,
no?
Si entrem amb tot, ens hauríem de carregar tota la història, quedem-nos en que les coses sempre poden canviar i es poden millorar i se'ls pot donar un altre enfoc, no?
Què, em direu quins llibres us van regalar o us vau comprar i vau regalar?
Bueno, a mi em van regalar un que ara no tinc present el títol, però era sobre d'una editorial petita que està al Masnou, que això va agradar, que és sobre això, com el foment de la lectura i activitats per fer així una mica els marges per la lectura, més, sobretot amb joves. Uh-huh. És el que no vas comprar cap novel·la.
Però compres cap a casa, cap al teu
sí,
terreny,
sempre,
cap
sí,
a la
feina. Sí, la veritat és que sí, perquè o sigui, ja llegeixo molta narrativa habitualment i llavors, bueno, tampoc no és fàcil, és regalar un llibre a algú que es dedica als llibres, però bueno, tots són benvinguts, que se'n va, això.
A mi em van regalar l'últim llibre de la Marina Garcés.
Ah, que bo.
És una autora que m'agrada molt, vull dir, és una gran pensadora i el concepte de la filosofia que té sobre la vida és... No sé si vau veure el programa que li va fer el Jordi Lara per TV3.
No.
Bueno, el Jordi Lara és un altre... I un altre fantàstic. I va ser genial i em van regalar aquest llibre. Jo vaig regalar un llibre que no recordo exactament el títol perquè la meva filla és molt partidària ha fet moltes vegades el Camino de Santiago. I és un llibre d'una noia que es diu... Em sembla que es diu Carla Costas.
Sí.
Que diu, ¿por qué las canciones tristes ya no hablan de mí? No, és en català. ¿Por qué las canciones tristes ya no parlen de mí? I vaig pensar que tenia una connexió amb el... vaig sentir la Marina Romero, que li va fer una entrevista en aquesta noia, en el programa aquest, en el 324, i vaig trobar interessant i vaig trobar que connectava molt amb la meva filla, amb idees i amb coses, i li vaig regalar aquest llibre. I aquí ja i els contes a les...
A les petites.
Sí, a les petites i ja està.
De fet, cada persona té... No? És com una de les màximes d'un bibliotecari hindú, que és el que dona com les màximes de les biblioteques, que és que hi ha un llibre per cada persona i cada persona té un llibre. Però s'han de trobar, no? Però... I vas anar provant, perquè a vegades no arriba aquesta connexió. Però això que has dit tu, no? Vaig sentir sobre un llibre, vas pensar, és per ella... Això és com,
sí,
és com
clar,
màgic, no? És com
clar,
superbonic.
Bueno,
i passa,
clar,
passa molt.
A mi m'agrada personalitzar, però no només els llibres. Les coses que faig no les faig perquè m'ho diu algú o perquè està de moda, sinó que trobo que quan regales alguna cosa a una persona has de pensar en l'altra, no? També que connecti, sí.
En el teu cas, Héctor?
Jo m'he confús tot. A casa meva els gustos són tan dispars que cadascú... que cadascú fa la seva selecció, no? Jo em vaig autorregalar l'Elefants del Toni Güell, que era el Premi Mercè Rodoreda, però és que últimament, bàsicament, ho comentàvem abans, m'agraden molt les crítiques literàries que es fan a l'Ara.
Mm-hmm.
Ara, subscripció, aquí, ara. Ara mateix, us estic fent publicitat.
No és un espai patrocinat.
No és un espai patrocinat. I em va agradar molt la descripció de la crítica d'aquest llibre, que són contes fets a partir d'elefants d'aquests innombrables que hi ha a les habitacions.
Uh-huh.
I em va cridar molt l'atenció, i em va llegir un trosset i em va agradar, i vaig dir, pues venga, aquest Sant Jordi toca això, que no estarà cap. I em va costar de trobar, el vaig haver de demanar.
Uh-huh.
El vaig haver de demanar perquè no era cap dels que estan exposats.
Les que estan novetats, no? Les taules estan plenes de novetats.
Ho parlàvem ara amb l'Hèctor abans de començar, que potser per a les persones que ens agrada més llegir, no és el millor dia, almenys a les parades, per anar a comprar els llibres que ens agraden, perquè és possible que no els hi trobem, perquè les novetats i els que les llibreries no tenen previst que siguin els més venuts són els que tenen les piles més nombroses. Veig que vosaltres no feu cas a aquestes llistes i heu anat pels marges i per altres costats, senyal possiblement que sigueu...
Per això estem aquí.
Que sigueu la
perdó.
Molt bé. Escolta, entrem en matèria. Feta la prèvia de Sant Jordi, podíem continuar amb la del Papa, però he dit que no hi entraríem. Que no hi entraríem.
És que a mi ja m'ha tocat una altra tertúlia del Papa.
Ja t'ha tocat el Papa, el Connectats, potser, no?
Sí, el Connectats.
Doncs vinga, passem pàgina i anem a la climatització dels centres educatius. Per posar en context a la nostra audiència, les escoles públiques de Sant Cugat han començat aquest dimarts el tercer trimestre del curs... i ho fan amb la lluita per combatre la calor a les aules i als patis en el punt de mira. En els darrers cursos han estat gairebé un infern per alumnat i els professors i mestres dels centres públics que han notat els plens efectes de la crisi climàtica i l'augment de les temperatures dins i fora de les classes i els menjadors. Enguany, però, l'escenari hauria de començar a ser diferent després dels 660.000 euros que l'Ajuntament ha invertit en el darrer any per millorar les instal·lacions de les escoles bressol, les d'infantil i les de primària públiques, i enguany el govern municipal ha anunciat que aquest any també hi haurà una nova injecció econòmica, en aquest cas de 500.000 d'euros, que servirà per instal·lar una 80ena de ventiladors més, noves veles als patis i una posada a punt i profunda a les escoles bressol, al tricicle i cavall fort. La tinenta d'alcaldia de Serveis Urbans, Cristina Paraire, ha defensat el compromís del govern pel confort climàtic a les escoles. Sentim-la.
El nostre compromís era entomar aquest tema, l'hem entomat, crec que ha millorat, queda feina per fer, per això hi estem treballant també ara, i la voluntat és anar fent tot el que estigui a les nostres mans per poder-ho fer. A vegades no ho podem fer tot de cop. Recordar també que en dues escoles l'any passat vam fer obres a l'estiu també de renovació, que també han ajudat a millorar el confort climàtic.
Paraire ha dit que estan en contacte amb les direccions de les escoles per conèixer si allò que han posat ha funcionat i quines són les necessitats que tenen ara i que cal reforçar. Comencem pel principi. Com valoreu una mica la situació de calor a les escoles els darrers anys? No sé si teniu algun tipus d'experiència, Eva, tu segurament sí, perquè treballes precisament en un institut, però ja sigui personal, a través de fills, coneguts, de com es viu la situació.
Els centres secundaris i instituts, com són de titularitat del departament, l'Ajuntament no fa res. 30 adolescents en una aula que fa molta calor, ja us ho podeu imaginar. El tema de la calor a les escoles públiques, o sigui, això ve de... O sigui, no és una novetat d'ara, de fa 3 anys, eh? Vull dir que això... les AFAs han treballat des de fa moltíssim temps, no? És veritat que fa molts anys el que passava és que... O sigui, no es podien posar els ventiladors a les aules per les al·lèrgies, per no sé... No es podien posar les... cortines, que no, perquè si no eren ni fugacions, tampoc es podien posar. Vull dir, jo crec que han rebaixat una mica aquestes limitacions i ha permès una mica ventilar, perquè fa moltíssima calor a les aules, perquè, a més, no? Bueno, i això ho vaig descobrir per un profe arquitecte, que deia que, clar, que no estaven orientades les escoles bé, ja de construcció. Clar. Llavors, clar, si no estan ben orientades... no? Pilles tot el sol, pilles la llum, sí, però pilles també tota la calor, tot el sol. Jo me'n recordo, el Javert, fa molts anys, que va haver un projecte d'un pare que era com bueno, del gremi, diríem, de posar a la taula, no?, a dalt del terrat, posar com una mena de plantes que feien que... Bueno, o sigui, intentar posar en marxa allò era... O sigui, vam tenir tants problemes que no es va poder posar. Vull dir que això és una cosa que fa molts anys que es parla, mm-hmm, i que és que no sé com explicar-ho.
I que s'ha anat arrossegant,
sí,
no?
Sí, la dificultat, no? De, ostres, si tens gent que ofereix solucions, ostres, mirem-les bé, no? Perquè ara anem corrents una mica, no? I segur que són solucions que són molt cares. És que m'hi jugo dos pèsols, vale? I me'n recordo aquest arquitecte que era com... No dir alternatiu, però no és alternatiu, però sí que buscava solucions més sostenibles.
Clar, clar.
I hi havia moltes coses molt sostenibles per fer, no? Bueno, que els infants han d'estar bé.
És que potser la cosa haurà d'anar per aquí, no?
Clar,
vull
que...
dir, perquè, clar, tot això que ara s'està dient, que si posar pèrgoles, que si veles, bueno, que posar ventiladors, tot això són cataplasmes, vull dir, són apanyos, no?, que s'han de fer. Vull dir, perquè al final el canvi climàtic està aquí, uh-huh, i hi haurà aquests episodis de fred extrem, de calor extrema, de neu, de pluja, de tot això. Llavors vol dir que una mica haurem d'acabar adaptant no només les escoles, sinó la nostra, uh-huh, vida a això, no? I llavors és el que dius tu, la construcció dels edificis, això en teoria els bons arquitectes ja ho fan, no? Vull dir, com estan orientades les aules, els edificis...
La mirada per això de fa 30 anys, no?
Exacte.
Algunes escoles...
Clar, que estan totes les coses.
Clar.
No,
per exemple,
la mirada... No parlem, no. Ui, quin tema, que m'he tocat.
Per exemple, el tema d'Arbrat, me'n recordo, per exemple, clar, jo sóc molt gran, no? No, clar, vull dir que el que ara és l'Avinguda de Gràcia, uh-huh, hi havia uns arbres que uns feien com una mena de... s'enganxaven amb els altres per la cúpula, perquè, clar, com que hi anaven gent amb carro i amb cavall, tot el recorregut que feien era absolutament a l'ombra, no? Uh-huh. Que la cosa estava pensada, doncs, per anar amb carro, amb cavall, que era a l'aire lliure, i ja estava pensat les ombres. No és ara que anem a col·locar quatre hores, doncs, perquè els nens puguin, que bueno, que seran, els hi sortiran les fulles, no sé quants anys passaran. No, el que vull dir és que una mica que són apanyos, no?, i que és la societat la que s'ha... a més, els nens estan més hores a les escoles que a casa, no? Vull dir, els nens passen moltes hores allà. Per tant, i a més també hi ha una vulnerabilitat, no?, per l'edat, o perquè són nens, o perquè són adolescents, bueno, i els mestres, evidentment. Però vull dir que s'haurà d'anar a trobar unes solucions molt, molt més globals, però, i els estils de vida, l'arquitectura, moltes coses, no? Uh-huh. I bueno, i mentrestant farem el que podrem, no? Vull dir, més diners i més això, més cataplasmes i coses d'aquest tipus, no? Bueno, perdoneu, però sempre som molt crítica.
No,
no sempre em surt una part així.
Dues coses. Si parlem amb instal·ladors, ofici instal·lador, que fiquen calefacció, aires acondicionats, t'expliquen que ara et recomanen la bomba de calor, perquè a l'hivern a escalfar, però sobretot cada vegada la farem anar més a l'estiu per refredar. Això diu aquest negoci. També la segona cosa és la qüestió de calor, també és per la qualitat de l'ensenyament, la gestió de calor. En una aula on fa molta calor, els alumnes estan inquiets, el professor està de mal humor, les situacions que amb una temperatura més de confort més adequada serien gestionables es converteixen en difícils de gestionar. Uh-huh. Tothom té menys paciència, i els que venim de terra endins i sabem què és la calor a l'estiu, sabem que també es cometen més crims a l'estiu. No volem que passi això a l'escola.
No.
Creieu que s'ha abordat massa tard aquesta problemàtica?
Bueno, és que és la mirada havia de ser... O sigui, no és una cosa que diguem... Ai! És que fa calor, no? És que fa molts anys que estem veient que fa calor a les aules. I és veritat, que
Tot i que el calendari escolar ja és diferent al sud d'Europa que als països del nord d'Europa, precisament per adaptar-se a la calor, no? Aquest període de vacances de gairebé 3 mesos a l'estiu, justament, és per evitar que les criatures estiguin a les escoles els mesos de més calor.
Sí, però siguem realistes. Val? O sigui, el col·le acaba al juny, però quants infants tenim a les escoles fent casals tot el juliol?
Exacte.
Tot el juliol. No? Sí. Vull dir, hem de ser també realistes amb això, i l'escola comença a començaments de setembre, que al setembre ara ja encara fa calor.
Fa calor, sí.
Llavors, bueno, jo crec que és veritat que, com és, són de titularitat municipal, no? Ha de ser l'Ajuntament qui inverteix aquí.
Tot i que és una competència de la Generalitat.
Clar, el departament ha de vetllar per la qualitat de l'ensenyament, per la qualitat dels, i per el benestar dels infants, no? Llavors, jo crec que quan una mateixa cosa, no? Té dos depèn de dos llocs diferents, un per l'altre, els nens ens moren de calor. I és perfecte, els nens, els adults estan més inquiets, no? Tothom, és complicat. I clar, han d'estar, llavors, si a l'aula fa molta calor, surts al pati. Si al pati fa calor, arriba l'hora de dinar, els nens estan calorats. És tot un gran què. Què hem d'aprendre? Sí, potser hauríem de començar el col·le més d'hora i acabar, saps? I fer com un... Potser, però moure tot és molt difícil, és veritat, no? Perquè no és, a vegades movem l'escola, els horaris de l'escola, movem l'escola i
la conciliació no va lligada de la mà.
Clar, no? Però sí que és complicat i és, però clar, no tenim 3 mesos, sí, però és mentida. O sigui, la quantitat de canalla que es queda tot el juliol que es fan els casals a les escoles, no van a la muntanya.
Per ara s'han fet aquesta instal·lació de ventiladors, sí, aire condicionat en alguns espais, les pèrgoles, la plantació d'arbres als patis. Clar, són 660.000 euros d'inversió, ara 500.000 més, però això no arriba ni a totes les aules ni a totes les escoles, no? Per on passa la solució?
Jo crec que aquí li he de donar la raó a la regidora, perquè les coses no es poden fer d'un dia per l'altre, però que ho sabíem de fa temps i que ens hi havíem d'haver posat abans també és veritat.
I escoltar les direccions, entenc, sí, no? Vull dir que veure, no?, de cada una escola que està més cap a la muntanya o que està al mig de la ciutat, no?, i veure quines, i prioritzar una mica, no?, en funció de com estan, no?
Sí, això els polítics és una cosa que hauríem de fer sempre, no? És parlar amb la gent que no ocupateix no fer coses des de despatxos, sinó parlant amb la gent, no?, d'alguna manera. Però clar, sí que s'haurà de passar, clar, és el tema de la conciliació, per això, canviar els horaris, vull dir, si es fa de dia abans o fa menys calor, vull dir, i potser els treballs, molts treballs també hauran d'acabar sent així, no?
Europeïtzar una mica l'horari del sud d'Europa, no sé si seria una de les solucions o no.
Però que és difícil estar a classe quan fa molta calor, és evident. No? Vull dir que els adults i amb els infants també. Bueno, i també és veritat que, jo que sé, no?, s'hauran de prendre com aquestes mesures de quan surtin al pati, que vagin posant gorra, no? També per el sol. Bueno, prendre consciència d'algunes coses, que jo crec que molts col·les ja ho fan, fan moltes coses d'aquestes que són com petitetes, no? Però que, bueno, els nens al Japó, que van tots amb gorra quan surten, que fa 15 anys pensàvem, vaya maniàtics que són, i ara pensem, mira que llestos, doncs una mica això, no?, que sempre que surtin, que puguin estar fora, no?, i que hi hagi... bueno, que tenim patis que són... No hi ha ni un ombra, clar, al pati.
Sí, sí, asfalt, bueno, encara estem a Sant Cugat, però asfalt i això, ni un arbre, no?
Però clar, els arbres, és el que has dit tu, vull dir que no posem un arbre i ja me fa ombra.
Sí, pam, no? Sí.
No? Sí, no, recordo el passeig Gaudí quan no hi havia cap ombra i ara dona goig passejar-hi, no? Costa molt d'aconseguir, clar, tardes 20 anys.
És que haurem d'adaptar la vida al canvi climàtic. Jo recordo fa molts anys que vaig passar tot un mes a les Alpujarres. Sí? I, bueno, ho dic perquè de vegades diuen, els mexicans, que si són ganduls, que si els andalusos són ganduls... Bueno, jo estava allà a les Alpujarres, no? I me'n recordo que la vida començava, O sigui,
quan el sol permetia.
Sí, exacte. A partir de les 7, i les, me'n recordo una vegada que van venir, els meus fills eren petits, i van venir a buscar amb els meus fills a veure si, a les 10 de la nit, a veure si iban a jugar a la plazoleta. Anaven a jugar a les 10 de la nit. Clar, per mi, les 10 de la nit era una cosa estranyíssima, no? Pues, era quan els nens jugaven. I llavors vull dir que agafaven, clar, vull dir, si tens una calor extrema, pues, o has d'adaptar, la vida comença això, quan el sol es pon, no?
Bueno, fer la vida en funció del...
És que haurem d'anar cap aquí, perquè estem en un canvi d'era, de moltes coses, no?
Les
vull dir que és tan difícil.
Les AFAs han criticat que els canvis són insuficients, i de fet que no s'han complert algunes promeses que s'havien fet. En aquest cas, s'ha de demanar a la Generalitat també que acceleri les inversions en aquests espais. Són de titularitat pública. Des de les AFAs assenyalen, per exemple, que altres espais de titularitat pública, com pot ser un ajuntament, com pot ser una comissaria,
les biblioteques
estan acondicionades,
sí, són refugis climàtics,
com per la fred, sí. Les escoles haurien de tenir aquesta mateixa climatització, i potser la Generalitat hauria de fer una inversió o un plantejament com a mínim per considerar que les escoles siguin un refugi climàtic, tenint en compte que cada vegada estan més temps oberts, per casals d'estiu també.
Estem pensant en moltes, o sigui, estem reconcebent l'educació, el sistema educatiu, des d'un punt de vista d'inclusió social. El menjador, per exemple, ja té una funció social en molts sectors de la societat. Evidentment, també la climatització de les escoles i la concepció de les escoles com a refugi climàtic és important en aquesta mateixa línia. Abans Rebeu ho ha dit, clar, quan hi ha l'Ajuntament, hi ha la Generalitat, ningú no sap de qui és, i sí, la feina queda per fer. I seria important ja que una administració assumís o es deleguin les competències amb els recursos pertinents.
És qüestió de diners, és veritat, però quan parlem d'escoles, no? Parlem d'infants, no? Que són una part de la població molt vulnerable. Llavors, per davant de tot, no? El benestar de la canalla, no? Llavors, això hauria de ser del departament. Bueno, em sembla que és una qüestió de govern, no? És una qüestió de govern, prioritzar-ho a tot arreu, perquè si estàs a Sant Cugat, que l'Ajuntament tingui recursos, però si estàs en una ciutat que l'Ajuntament té menys recursos, què passarà llavors en l'escola del poble? D'on vindrà per poder plantar els arbres, posar les veles i posar els ventiladors? Ha de ser un tema de... Jo crec que és un tema de govern, no? I perquè cal fer una altra mirada. Les escoles ha de ser un lloc on s'estigui, no? Bé, perquè estan més hores que fa 20 anys. Els nens estan més hores al col·le que fa 20 anys i tenen moltes més funcions també a l'escola, no? Clar. Llavors entren a les 8, alguns, i surten a les 7. No sé quants de nosaltres estem tantes hores a la nostra feina, no? Doncs ostres, allà han d'estar bé. A més, estan sense que ells ho hagin decidit, sinó que ho decidim els adults, no? Clar. Que estem... Llavors, ostres, jo crec que és un tema de govern. I per molt esforç que faci el govern municipal, que benvingut sigui, no? Les AFAs tenen raó, és un tema del departament.
Sí.
És un tema del departament.
Aprofitem que parlem d'infants i joves per parlar d'un altre tema que va lligat, i és que Sant Cugat acollirà aquest diumenge una jornada de videojocs en català. Serà la Sara Clavé del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia al mateix entorn físic en jocs com, no sé si el diré bé aquest, l'EAFC25, el Mario Kart, aquest sí, el Just Dance o el Minecraft. A més, a les 5 tindrà lloc una xerrada adreçada a les famílies, que es dirà A casa juguem bé a videojocs, i es tracta d'una conferència creada per la revista Lúdica de videojocs en català, per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum saludable, segur i responsable per part dels infants i els joves. No sé quina valoració en feu de la jornada aquesta de videojocs en català que es farà diumenge. No sé si creieu que són esdeveniments necessaris per fomentar l'ús del català en l'oci digital, si són les administracions que han de potenciar aquests espais per parlar de videojocs, que sigui en català. Què en penseu?
Jo, els videojocs és un tema que no toco.
Mai no és tard.
Eh?
Mai no és tard.
Ja, no, no, em sembla que no m'hi posaré, perquè, vull dir, calculant l'edat que tinc i tal, em sembla que m'interessaré per altres temes abans que aquest. Bueno, però, clar, el que és evident és que hi ha una societat on el món de l'audiovisual i dels jocs, i per tant, si el tema és l'ús del català en tots els aspectes d'oci i de la
socialització, no?
Sí, del català, bueno, penso que la cosa podria anar més per aquí, no? Més perquè els nens, vull dir, en les coses que es diverteixen o en l'oci i tal, també utilitzin el català. Perdoneu que sempre parli del passat, però, per exemple, recordo quan a TV3, vull dir, quan es va començar a sortir TV3, es parlava un llenguatge molt anacrònic, o sigui, el català era un llenguatge molt anacrònic, molt literari, o sigui, i que va fer molt pel català, per exemple, el fet de que un col·laborat com Dallas, de cop, una cosa que era molt més quotidiana i molt més popular, comencessin a tenir ja que fer traduccions al català amb un llenguatge com més de carrer,
més
no?
Col·loquial.
Si me'n recordo, per exemple, a les pel·lícules, posem els westerns, a les pel·lícules de l'oeste, era com s'ha de dir alto, no?, quan apareixia, i llavors com es substituïa, els nens deien alto, no?, i al final em sembla que es diu alto, no?, actualment. No, que vull dir que arribar, doncs, també a aquest punt de que no només quedi en una cosa o per una banda familiar o per una banda més literària, sinó que també en el dia a dia el català hi sigui, a les coses en l'oci, a les coses que en els nens poden interessar, perquè si no ja veiem que això ho estem perdent, no? Bueno, no sé si m'he explicat prou,
sí,
però...
Aquí és molt complex tot el...
Sí, no tindrem temps per abordar-ho, em sap greu.
Hi ha molts ítems, és sí. com juguem, com ho gestionem a casa, i després hi ha la dimensió lingüística. Hi ha hagut... o sigui, TV3 ha fet una gran funció amb la normalització del català en d'altres moments. Vaig estar treballant en el pla estratègic de TV3 actualment fa 2 anys, i una de les coses que hi havia era bueno, és que la gent jove no està consumint televisió, llavors on estan? I clar, igual que el cine, són sectors de producció audiovisual molt intensius amb capital, necessiten molts diners, i tot això lingüísticament el català sempre hi surt perdent. Quan hi ha interès del capital, el català sempre hi surt perdent. I una de les línies que hem pres TV3 és fer videojocs en català. Una altra cosa és que després jo amb el videojoc hi cregui o no hi cregui.
Però hi és.
Però
no?
Hi és.
És una realitat.
Però hi és.
No?
I crec que si vols tenir presència entre els joves, sí que és necessari que estiguis allà on són els joves i que ho facis en català. És el mateix que les xarxes socials, la presència dels joves, que s'han cregut aquest mantra que si ho feien en castellà o feien en anglès em sentiran més, m'escoltaran més, quan en realitat els que m'escolten són els que tinc a prop, que és una gran mentida, perquè com més distant... Però tothom vol ser influencer, no? Pues ho fem en castellà o ho fem en anglès, i en realitat l'impacte real que tenen és molt més baix. És molt més baix. Perquè on tens impacte és a través de les relacions properes, o del teu entorn, i amb el teu entorn com t'hi relaciones.
Malauradament,
cada vegada més
joves molt en castellà. Benvingut sigui, no? I si fan aquesta xerrada per les famílies, perquè no sé com has dit, no? Videojocs que siguin...
A casa juguem bé a videojocs.
Sí, llavors com responsables, que estiguessin bé, no? Hem de saber, igual que hem de saber què llegeixen els nostres fills, perquè déu-n'hi-do el que llegeixen a vegades, no? Que són novel·les supertòxiques d'aquestes... Bueno, hem de llegir amb ells, però hem de saber a què juguen. No? I és el que has dit tu, si a l'àmbit, no? On es mouen els interessos dels joves? Amb videojocs, posem-nos-hi, no? I clar, que sigui en català, perfecte, i mirem que sigui de qualitat, no? Si han de... que sigui sobretot de qualitat, i està bé, jo crec que està bé, i també que les famílies sàpiguen, perquè és allò que estan jugant, no, és que estan jugant, i a què juguen? No sé, doncs potser que ho sapiguem.
De fet, els videojocs tenen certa mala fama en alguns entorns, però també poden ser, tenir valors educatius, sí, i socials, clar. Depèn del joc i com es consumeixi, no? No sé si teniu alguna experiència.
Hi ha molts tipus de videojocs. Sí. Hi ha molts tipus de videojocs. Els videojocs que, als quals accedeixen els joves a través del mòbil, per exemple, el que procuren...
Després haurien de parlar si haurien de tenir mòbil i quan haurien de tenir mòbil,
sí, però són jocs que el que fomenten és l'addicció al joc, no?
Bueno, que són gratis, no? Quin és aquest que és gratis? Que tothom pot accedir i crea un... O sigui, ja està pensat perquè creï molta addicció.
Exacte.
Perquè són, clar, si tu has de pagar, no? Mm-hmm. Si tu has de pagar o no has de pagar, quin agafes? Doncs el que no pagues.
I
no?
Són una porta d'entrada a comportaments ludopàtics i addictius.
Sí, aquest és el tema, no?
Clar, una altra cosa diferent seria potser el que fem a través d'un entorn regulat a nivell domèstic, com seria la videoconsola o... que pots té més marge de supervisió per part dels pares.
I en espai públic, no? Amb una pantalla per també, a tots també, que no també. És com el telèfon mòbil, algunes consoles de dimensions més petites que queden més en l'àmbit de la privacitat, sí. I no, per exemple, si jugues a una televisió en un espai com pot ser el menjador de casa, sí. No? Que queda més exposat.
Clar, quan ets adolescent necessites aquest espai que sigui només teu, no? Per créixer, tots l'hem necessitat, no? Però no vol dir que no estiguis al cas, no? Com a adult que és el responsable d'aquell adolescent, no? Aquell jove. Bueno, benvingut.
Amb Tamia, sí, que ens quedaríem sense temps, però venia de gust a poder-ne parlar també amb vosaltres. Eva, Dolors, Héctor, moltíssimes gràcies. Bon post Sant Jordi, bona entrada... Bueno, encara queda un dia, però al cap de setmana. Que vagi bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.